La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 2 de març, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la ràdio en català que sí, efectivament, té el nivell C de la llengua pròpia del país. Missatge a l'infermera de la Vall d'Hebron. La meva mare també el té. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte, per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amano, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui els dies internacionals de seran els grans protagonistes de la secció. Sou conscients de la quantitat de dies que se celebren gairebé sense motiu? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això, però també de la manera de viure dels catalans i catalanes a la caravana de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia parlarem de l'ego, l'enveja i la competència. Competitivitat. Sou persones competitives? Com gestioneu l'enveja? En parlarem amb la gent del carrer i amb la nostra experta del dia, Teresa Uller, instructora de Mindfulness per a la reducció de l'estrès a l'Institut Mindfulness de Barcelona.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dijous també encetem els debats polítics sobre les eleccions municipals del proper 28 de maig. És per això que hem repartit els temes que més preocupen els ciutadans de Barcelona segons el darrer baròmetre de l'Ajuntament, com el turisme, la inseguretat o l'habitatge. Sobre totes aquestes qüestions aniran debatent els diferents partits polítics que ens visitaran a la caravana.
I avui, aprofitant que encara tenim a Barcelona el Mobile World Congress, volem posar sobre la taula el debat sobre el model turístic de la ciutat. Per això ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui Joan Rodríguez, regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Junts per Catalunya, i a l'altra banda de la caravana Jordi Castellana, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona.
I hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
La cantant i compositora Venus, que després de sorprendre'ns amb el seu primer àlbum el 2021, El naixement de Venus, ara publica el seu segon treball, Bocata Rosa, una proposta innovadora on la música i l'art gràfic van de la mà i en el que podrem escoltar algunes col·laboracions amb Meritxell Neddermann o Ferran Palau.
I com cada dijous en aquest programa, Nina, també volem ser educats, és per això que avui parlarem sobre discriminació zero.
Com tractar la qüestió dels nouvinguts a l'aula amb els infants? Com educar-los també des de casa respectant la diversitat? Laia Narciso, professora d'Antropologia Social i Cultural a la UAB, membre del grup de recerca Amigra, especialista en desigualtat social i educativa, ens ensenyarà les claus de tot plegat.
I a partir de les 5 de la tarda, una nova recomanació de Rafa Laguna, un nou reportatge social de Ruth Caral i una nova ruta pel món de la sostenibilitat i la música, Andreu.
L'expert en videojocs d'aquest programa, Rafa Laguna, ens tornarà a recomanar alguns dels videojocs més interessants del mercat i ens hi connectarem a través del seu canal de Twitch. També, com cada dijous, Ruth Caral ens portarà un nou reportatge, avui coincidint amb l'any de la guerra a Ucraïna. Aquest cop ens parlarà de jocs de taula i la seva influència en les guerres. I acabarem programa amb Aixa Miró, que, com sempre, ens tornarà a portar una qüestió sostenible, musical i, a més, solidària.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minuts, que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, aquí és estalquejat avui?
Doncs avui estalquejat a Venus, o Valeria Sauri, com es diu. I avui començo dient que depèn de la fotografia la pots arribar a semblar una mica a l'Abril Lavigne o Cara Delevingne.
Sí que té...
Aquesta cantant actriu, sí, bastant coneguda. Sí. Potser pels cabells podria ser, però una mica Cara també la fa.
Sí.
I comencem forts avui perquè, mireu, hi ha una cosa que no entenc d'alguns artistes entre els quals s'hi trobi ella. Per què un dels pentinats ara és fer-se cues a dojo sense cap mena de sentit ni patró?
Oix.
És que de veritat no puc. O sigui, queda molt malament. O sigui, lleig i deixat. O sigui, amb prou feines suporto les cues i trenes a lo pipi calzas largas, que ja us en podeu fer la idea lo nerviós que em posen aquestes altres. Però bé, això sí, una cosa que té maca és que li encanta tot el que és vintage i això ens agrada. Vesteix i les fotografies són vintage, lo tiene todo. El que en diríem a la nostra classificació com a noia moderna. No té masses publicacions, també he de dir, al seu perfil d'Instagram, però hi ha una promo d'una de les seves cançons que després escoltarem, que està envoltada de rotllos de paper de vàter amb policromia rosa, mira, és a dir, amb tota l'escala de roses, i al mig, un vàter.
Veus?
Molt original, molt, molt original, sabent que la cançó es diu Nena, però bé, és una idea estètica que a ella he de dir que li quede prou bé. I sense més dilacions, per ser jove, més jove que nosaltres, no tu, Joan, i fer-se un lloc en la indústria, es mereix i molt que avui l'aprovi.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar dels cinturons. A veure, crec que no hi ha accessori creat més inservible que els cinturons.
No ho diguis, sí, sí, això. Sí. Que, espera't. Quin cinturó t'estàs referint?
El cinturó de cinturó, de posar-se el cinturó...
Ah, no el del cotxe.
De la roba. No, el del cotxe.
Val, per favor. Pensava inservible,
no.
El del cotxe no,
Conté el cinturón, protege tu vida.
Clar, sempre.
Exactament. I mireu, mai n'he fet servir...
Tens una edat, si et dius això, ja.
Com?
Que tens una edat, si et recordes això.
Sí?
Sí, home, i tant.
Ostres.
Jo no... Perquè vagis dient-lo a gent jove.
Ah, però fa... A veure, potser fa uns 10 anys que es va...
Fa bastant.
Es va fer famoseta aquesta cançó.
Hi ha criatures que no saben de què parles.
Ja, això també podria ser. Però mireu, el que anava dient dels cinturons de la roba, eh? Sí. De l'accessori. Mai n'he fet servir, ni mai en faré servir un, bàsicament, perquè a banda de semblar-me inservibles, com estava dient, són lletjos i penso que m'oprimeixen.
Escolta'm, depèn dels cinturons o lletjos.
N'hi han de bonics.
N'hi han de xulos.
No, no m'agrada cap.
Vols que et digui de quan és l'espot aquest que m'estàs dient?
A veure...
Del 2007.
Mira.
Veus?
2007. Ah, déu-n'hi-do.
Sí, més de 10 anys.
Sí. Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que sí. I res, a banda també, penso que no em quedarien bé els cinturons. Llavors, els cinturons pels vaqueros de l'Oest i aquí per altres coses.
M'encanta. I Andreu, avui va dedicat per tu, eh?
No, veus? Cinturó no. És que, de veritat...
Ui, l'ASMR.
Ja està.
No m'agrada. A més, són complicats.
Què vol dir, són complicats?
Sí.
Obres i tanques.
Bé.
Ho dius, la gent que...
Doncs què fa veure que llegeix al metro per semblar una mica més cultes? Però mireu què us dic. Crec que és una bona tècnica per lligar.
Home, però hi ha gent que llegeix per gust, també, eh?
Sí, però hi ha gent... I avui m'he trobat una persona al metro que estava ell amb el llibre obert fent veure que llegia, però anava de tant en tant...
No estava llegint,
perquè no ha passat de pàgina en cap moment.
Vaja, en quantes parades?
Estava més pendent del que passava al seu voltant que del llibre.
Això també passa, sí. Què et fa feliç?
Doncs a veure què us he de dir. O sigui, ja sabeu que em fa molt feliç i és el que em va fer més feliç ahir, que és que em facin un massatge, no?
Ara.
Però, sincerament, crec que el que em va anar millor és l'exfoliació corporal, coses d'aquestes de lifestyle de la Núria Ros.
Sí, senyor.
Que... És una cosa que s'ha de parlar, l'exfoliació.
Sí?
Sí, perquè tant com els liftings i tot això de la cara, crec que a tot el cos ens ho hauríem de fer.
Val.
Jo us ho recomano.
Val.
A més, et queda la pell fina.
Agafo nota. Propòsit, què?
Doncs a veure, no. Para la música, José.
Re?
Ja porto dient 3 dies que faré un risotto de bolets i no, encara no l'he fet.
I el portarà demà, que jo no hi soc, veuràs.
No, és veritat, demà us prometo que el portaré.
No,
bàsicament,
no val això,
no,
dilluns.
No, bàsicament perquè tinc els bolets allà a la nevera i se'm faran malbé. Llavors, ha de parellar de... a mi em crucifique.
Sí.
Saps què et vull dir?
Sí,
i pots deixar un tastet, que ve demà.
Sí, no.
Que doni
sí
informació.
No, o sigui,
no?
Sí que ho faré, però no li deixaré tastar la deparellada. Òbviament que no.
Home.
Mira, algun
que
dia...
Que valori el teu risotto.
Algun dia tu, Joan, que ets tan cuinetes, li podries portar un plat deparellada perquè el provi.
Algun divendres, i apujo l'aposta, el que vam fer amb els tàpers, algun divendres li hem de deixar tastar deparellada quan
vingui
un trosset del nostre tàper.
Ui.
Perquè ens digui quin és el millor tàper.
Només Ros guanya.
T'agafo...
No.
Sí?
Sí.
Farem això, eh?
Va. Tinc ganes. Sí.
Va. Propòsit d'avui, què?
No. Avui ja... És que no hi ha propòsit, no. Perquè masses coses he de fer ja.
Portes 2 dies sense propòsit, eh?
Ho sé. No, el propòsit d'ahir era no proposar-me res. El propòsit d'avui és que no hi ha propòsit.
S'ho fa venir.
Són coses diferents. Anem
pel pedregar, amb aquesta secció.
Sí, efectivament. No, a veure, només amb el propòsit.
Només. Que és el que li interessa a la gent. Que és el que faràs.
Clar. Sí, és que no hi ha paraules per descriure aquest... No.
Només n'hi ha una, i saps que sempre te la dic, facis el que facis. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Gairebé 10 minuts que passen de les 3 de la tarda. Ja ho sabeu, que encetem aquelles notícies que no hi caben en un informatiu normal, però sí hi caben en aquest tipus d'informatiu, a la cara B de la Núria Ros. Núria, què ens expliques avui?
Mireu, doncs no sé si recordareu que ara fa uns dies us explicava que dues joves veneçolanes es van fer virals al TikTok per penjar un vídeo on explicaven el que pensaven de la manera de viure dels espanyols i espanyoles.
Sí, senyora.
Sí, sí. Que olorava a ceba.
Sí, no, a violí, no? A violí i a ceba. A violí. Les dues coses, sí. Doncs avui us porto una altra notícia d'aquest estil, però atenció, perquè en aquest cas es parla i molt de nosaltres.
Ep.
No de la caravana, eh? Dels catalans i catalanes i de la nostra manera d'entendre i viure la vida. Música ben triada,
sí, home,
no?
Sí.
En aquest cas. Val, doncs ara que ja estem situats, per començar avui la protagonista de la història, m'encanta aquesta versió, és increïble.
Sí, mira. Foli. Ximo Bayo en Radio Hotel.
Olé.
Presenta El Segador.
Olé.
Fins aquí.
Ens ha agradat.
No, és xulada, sí, aquesta versió. Sí. Va agradar molt quan va sortir, sí.
Val, doncs, escoltant aquesta versió, avui la protagonista de la història és una jove basca que es fa conèixer com Irai Chu, un nom d'aquests que jo no posaria als meus fills, però escolta'm, cadascú amb lo seu, que està vivint a Catalunya des de fa 3 anys i que el que ha fet ha estat compartir un vídeo on explica alguns dels xocs culturals més sorprenents que ha experimentat des que viu a Barcelona. Per tant, vindria a ser com la mateixa notícia, però en aquest cas és una jove basca la que analitza aquí, els catalans, a nosaltres.
M'agrada.
Per tant, seria els xocs culturals més forts entre Euskadi i Catalunya. Estem preparats?
Sí.
Val. En primer lloc, la protagonista de la història diu, i llegeixo literalment, me choco mucho que siempre beben en casas de alguien cuando yo en mi vida he bebido en casa de un amigo para luego salir de fiesta o para quedarnos ahí. Jamás lo he hecho. Per tant, podríem començar a preocupar-nos perquè la primera valoració que fa aquesta noia de nosaltres, dels catalans, és sobre el mam, sobre la beguda.
Sí.
És a dir...
Sí.
No?
No, però és veritat que el País Basc surten molt a prendre coses fora.
Sí. Per tant, bueno, a mi, personalment, el que se'm fa estrany és no anar a casa d'algú. Quan surto de festa, per exemple, a mi el que m'agrada més és aquesta prèvia, no? L'estar a casa, compartir...
Som de convidat.
Fer un gin tònic.
Fer algun joc de cartes.
Mira que diuen que som rates.
No, en aquest aspecte no. Si tothom paga la seva part.
Per tant, no... Xascarrillo total. Per tant, què opineu? Esteu d'acord amb aquesta noia o no?
Sí, home, perquè sí que ho fem, això. Sí. No? Quedem a les cases abans d'anar de festa una mica.
Sí, perdoneu, la pregunta era què opinàveu. És igual. En segon lloc, la Irachu també explica, i torno a citar literalment, cuando salía por Bilbao tenía que escribir a los representantes como una semana antes para que te metieran en la lista y entonces poder entrar gratis. Aquí hay discotecas que no hace falta porque tú te apuntas solita desde la página web. I afegeix. Además, prefieren salir de fiesta antes que ir a fiestas de pueblos. A veure, aturem-nos un moment.
Jo crec que això és mentida.
Sí.
La meva primera pregunta, i anem per pams, és... A Bilbao viuen a la prehistòria?
Oi.
És a dir...
Ui, quin
no,
fasca.
No, però vull dir... És tan estrany apuntar-te en una discoteca per internet. Vull dir, a dia d'avui que la tecnologia l'hem de fer servir per tot, no trobo tan estrany i fora de lloc que t'apuntis o que demanis entrada per internet.
Fins i tot al museu pots agafar entrades.
Amb tot, és que no ho entenc. Val? I sobre el que ha dit que preferim sortir a discoteques que a festes de poble, no hi estic d'acord, eh?
No.
Hi ha una gran part de la població catalana que viu
molt
per les festes de poble.
Jo ho vaig fer un any, si em deixes explicar-ho, Núria,
i
és molt divertit. Fa molts anys que ho vaig fer, això, eh? Vaig estar totes les vacances de... quan anava a escola, diguem-ne.
Fa uns anys,
per tant, sí. Sí, per tant, tot el període de vacances, de juny a finals d'agost, principis de setembre, cercant pobles i anant de festa major en festa major cada dia.
Està molt bé.
Això és el millor.
Cada dia.
Normalment són les millors festes, aquestes.
Sí,
correcte.
Sí. A més, a l'aire lliure...
Mm. Sí, està molt bé.
Sí.
I la música de les festes de pobles sempre és la millor.
Home, un clàssic.
No? Perquè escoltem temes de tots els temps...
Visca la mare del meu petit.
Per exemple.
Entre d'altres. Va, dit això, en tercer lloc, la protagonista de la història també parla del menjar, menys mal, deixem l'alcohol i la festa, que semblem aquí uns alcohòlics, no? En aquest cas, la jove confessa que li posa molt nerviosa que posin tomàquet a tot arreu. De fet, diu literalment, da igual de que sea el bocadillo que le van a echar tomate. No te preguntan si quieres o no tomate y hay gente a que no le gusta. A veure,
No és veritat, això?
Sí, és veritat, però és que estàs a Catalunya. És a dir,
ha de ser la inversa.
Mengem pa amb tomàquet.
Ha de ser la inversa. Si tu no vols pa amb tomàquet, ho has de dir.
Sí. Exacte. Mira, sí, és el que m'havia escrit tot seguit. No, 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 vull dir, jo tinc moltes amigues que no sé per què es diuen amigues, perquè no els agrada el pa amb tomàquet, i aquest és un tema important.
Compte, eh?
No? Vull dir, amb lo bo que està un bon pa amb tomàquet. Però què passa? Que si van a un restaurant i es volen demanar, per exemple, un entrepà per esmorzar, doncs diuen, sisplau, que el pa sigui sense tomàquet. Ja està.
Ja està.
Però clar, és com si tu te'n vas als Estats Units i et queixes de que hi ha hot dogs.
Clar.
Al final és el país de la fritanga, per tant...
T'estàs carregant mig món avui, eh,
no,
Núria?
No,
m'agrada, m'agrada.
És veritat, és a dir, estàs a Catalunya, pa amb tomàquet és el nostre menjar, és la nostra senyal d'identitat.
Sí.
Llavors, si no t'agrada, no passa res, digues que no en vols.
Correcte.
I ja està. I res, per acabar, dir-vos que ha seguit amb les curiositats, si la voleu seguir, trobareu aquest vídeo TikTok i el podreu analitzar en detall. I res, com sempre, el vídeo acumula centenars de milers de visites i tot tipus de comentaris, i com sempre, doncs, en destaco un, el que més m'agrada, i és d'un català que diu, chica, no bebemos en la calle porque ponen multas y la economía no está para hacer tonterías.
Clar.
Doncs també és veritat.
Sí, sí,
també
sí.
És veritat, perquè els botellots estan prohibidíssims, per tant...
Correcte.
I ja està.
Més cosetes, Núria.
Sí, va. En un dia com el d'avui m'he trobat amb una notícia que parla sobre els dies internacionals, els dies mundials de... Saps?
Sí.
I dic, doncs parlem-ne, tu.
Clar que
I en
sí.
parlarem fent una mena de joc d'aquests que ens agraden, eh? A
ens agraden, ens agraden.
Ens passem bé.
Sí,
perquè avui us porto un total de 6 dies internacionals i vull que em digueu si creieu que existeixen o no.
Val.
Tot això per què? Perquè n'hi han tants que arriba un punt que no sabem si ja són reals o no.
M'agrada molt. Els de casa podeu jugar-hi, eh? També amb nosaltres?
Sí, sí, com sempre. De fet, aquesta secció no és per vosaltres, eh? És pels oients de la caravana. L'únic que, com que no ens poden respondre, doncs respondreu vosaltres per ells. Per tant, sou la veu dels oients de la caravana.
Quina pressió.
I com ho farem, això? Doncs jo us plantejo dues opcions, val? I m'heu de dir quina creieu que és la real, i al final del joc doncs haurem aconseguit dues coses. La primera, una bona estona, passar una bona estona. I la segona, està el dia de tots els dies internacionals que existeixen al món.
Som-hi.
Us sembla?
I tant.
Sí, sí.
Va. Doncs comencem amb el primer examen.
Val.
Opció número 1.
Va.
Sisplau, Joan, no miris el guió.
No.
És veritat que no m'he recordat de treure-ho.
No he passat pàgina.
Va, oients, alerta, eh? Opció número 1. Dia mundial de respondre preguntes al teu gat.
Ui, 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 ui.
Dia mundial de respondre preguntes al teu gat.
M'encanta, perquè ho ha de dir superseriosament tot, eh?
Sí,
no pots mostrar cap mena de senyal.
Aquí les meves cares influeixen molt.
Sí, sort que no el veuen des de casa.
Repeteixo, eh? Dia mundial de respondre preguntes al teu gat. Opció número 2, dia mundial de la dona del temps.
Ostres. Jo compro el dia mundial de la dona del temps.
Vale. És que és la verdadera, eh?
Sí.
Però hi ha tantes coses rares, Joan.
No, preguntar al gat.
Oh, oh,
i que et respongui.
No sé.
Val, mira, per tant, per vosaltres, quina creieu que és l'opció real?
Me la jugo.
Heu d'intentar arribar a un consens comú, perquè si no...
Dona del temps, sí. Em sap molt de greu, Andreu.
Per tant, la verídica, per majoria, estem en una democràcia, és la dona del temps.
Correcte.
N'esteu segurs?
Jo crec que sí.
Serà que no? M'encanta.
Jo crec que és la del gat.
Que l'Andreu té raó. Error, error, error!
Com? Dia mundial de...
Brutal. Sí, sí, de respondre les preguntes al teu gat. No sé, te sentes en un sofà i feu un passapalabres.
Però què vol dir això?
Li has dit mai a l'Elton que et dius Joan?
No.
He fet aquesta dedicada per tu, perquè sé que tens gat, i mira, ara, per si t'interessa...
Li respondré preguntes.
Sí, per si t'interessa, aquest dia sí que existeix i se celebra el 22 de gener.
Val.
No hi ha més explicació. No sabem qui l'ha inventat, el motiu ni res, però sí que sabem que existeix. En canvi, el que no existeix és el Dia Mundial de la Dona del Temps, quan sí que existeix el Dia Mundial de l'Home del Temps, que se celebra el 5 de febrer, el dia en el que va néixer John Jeffries, un dels primers meteoròlegs americans de la història. Llavors, he intentat buscar una mica de complicació perquè sabia que cauria.
Està molt bé.
Molt bé, molt bé.
En total tenim 3. La primera està suspesa, va.
Anem a la segona.
Jo us apoyo. Opció número 1. Dia Mundial dels Pèls Rojos.
Val.
Val. Opció número 2, dia mundial de les planxes de cabell.
Val. Jo diria que el dels pèls rojos existeix.
Val.
I que, a més, fan concentracions.
Ui.
Sí.
Sí.
Jo faig cas... O sigui, fem cas al Joan, eh? Aquesta. Jo, pèls rojos... Va. Tu no ho veus, Andreu?
Sí, jo també, sí.
Ara sí, no? Ara estem tots d'acord.
Després de passar... De respondre coses al gat...
No
seria tan estrany que hi hagués un dia per les platges de cabells.
Estrany,
eh?
No seria, però jo sé que hi ha un dia que em sembla que els pèls rojos es deixen barba, fins i tot, i fan concentracions i això.
Pot ser.
Va, va.
Sí?
Molt bé! A veure, no era gaire complicat, realment. En aquest cas, el Dia Mundial dels Pèls Rojos sí que existeix, i és el 7 de setembre. Així com també el Dia Mundial del Cabell, en general, que se celebra el 6 de març, és a dir, d'aquí res.
No era el Dia Mundial del Calb?
I el següent que t'anava a dir és el Dia Mundial de les Persones Calbes, que és el 7 d'octubre.
Me l'apunto, Rafa Sanahuja.
també us dic que des d'aquí reivindico un dia per les planxes de cabell.
Sí, eh?
A mi m'agradaria molt.
Val.
No sé com funciona això.
No ho sé.
No
has d'anar a
change.org
sí.
I demaneu allà.
Va, per tant, tenim 1-1, eh? Esteu per desempatar i guanyar aquest joc.
Vinga, va, val.
Opció número 1, dia mundial de saltar a les basses. A los charcos, de tota la vida.
Els tolls d'aigua.
Dia 2, dia 2. Opció número 2, dia mundial del retolador. Sisplau, penseu bé perquè esteu...
Bon, entre estriquet és difícil.
M'agrada el retolador.
Hola.
M'agrada molt el del retolador.
Jo optaria per les basses,
crec,
però...
Crec que hi ha dia dels retoladors, eh?
Sí?
Sí, perquè
doncs va, us
crec,
faig cas.
Jo vaig amb
l'Andreu ara. Crec que de l'anunci de la marca.
Us faig cas ara, va.
Us vendré.
Ai, alguna marca que no podem
sí,
dir.
Ai, perdó. Ai, ai.
Va,
no. Jo els faig cas,
va,
retoladors.
Va.
Per tant, vosaltres creieu que el Dia Mundial dels Retoladors existeix i, per tant, que el Dia Mundial de saltar les basses, no. Doncs error, heu suspès! No m'ho puc creure, no m'ho puc creure.
Ostres,
en aquest cas sí que existeix.
Molt estrany, eh?
Existeix sí. El Dia Mundial de saltar les basses, que se celebra el 9 de setembre, i us he de dir que es desconeix qui l'ha inventat i el per què existeix, però... existeix.
Val.
En el cas dels retoladors, val. Encara no tenen espai dins d'aquests dies. Per tant, és que... Me'ls he currat, eh?
Sí, sí,
perquè
sí,
fos
sí.
Complicat.
Sí.
He estat allà buscant tot el rato. Este dia existe, por favor, por favor, por favor. I al final ho he aconseguit.
Mira. Perquè... Bravo, Núria!
Bravo! Gràcies, gràcies. Si no m'aplaudissiu...
Quin treball de camp has fet avui, Núria.
Sí, sí, sí. Heu suspès. Ja farem una altra vegada aquest joc.
M'ha agradat suspendre, també et dic.
Sí, sí.
No?
És així.
Sí, no? Val. I res, que sapigueu que existeixen dies internacionals molt estranys.
Sí.
Ho hem comprovat, com ara també el Dia Mundial... de portar la teva mascota a la feina. Aquest m'ha encantat.
Sí.
O sigui,
quin dia és, això?
No he arribat a tant.
Ah, no, no. No, no, ho dic perquè igual el porto aquí.
Sí, sí. Ai, m'encantaria l'Elton aquí, eh?
Sí.
Bueno, ho hem dit molt ràpid.
Hauríem de sortir a l'estudi nosaltres, veuràs.
O res, o també existeix el Dia Mundial de l'imbècil.
Ui.
També m'ha agradat.
Sí?
No passa res, no estic dient res dolent.
No, no,
existeix.
Ningú...
Existeix. Amb gràcia.
Imbècil barra inútil. Clar, vull dir que hi ha dies mundials que... per tot, senyores
no passa
i senyors.
Res.
I per
no passa
tothom.
Res, Andreu, apunta't aquest últim. No passa res. Acabem amb musiqueta, va.
Sí, i avui la notícia musical ens la porta el grup de música Seguridad Social.
Hablar de la lucha si no estamos preparados.
Fa temps d'aquesta cançó.
Molt.
Sí.
Clar, i és que...
Abans que parlàvem de festes majors, és una de les clàssiques.
Ho he pensat, ho he pensat. I us dic que fa temps perquè aquest 2023 farà ja 40 anys des que aquesta banda de rock de València va publicar la seva primera cançó. 4 dècades de música, concerts i sobretot alegria que els de Seguretat Social celebraran demà mateix. Ens queda una mica lluny, per si volguéssiu anar, en un concert a Los Jardines de Viveros de València i asseguren...
Tres horetes de viatge.
Sí, però el ser demà, dic, potser per agenda ens va malament. I és un concert que els hi fa molta il·lusió perquè diuen que rendirà homenatge no, a la seva trajectòria, però també a tota una generació que des del dia 1 va seguir la seva música. Ah. Amb temes tan coneguts com Quiero tener tu presencia, que l'estem escoltant ara mateix o Chiquilla, la banda de rock també ha confirmat que acabarà la publicació d'un llibre disc amb un total de 40 relats, microrelats i poemes escrits per Cassany, il·lustrats per noms com Paco Roca o Mac Diego, així que molt bones notícies, ja 40 anys des de que van néixer, no?, sortir a la llum aquest Seguretat Social, i bon dia també per acabar amb aquest tema, Quiero tener tu presencia.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados, no quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia,
no quiero que des la espalda. Hay que tomárselo en serio. Basta de palabras.
Quiero tener tu presencia.
Busquemos remedio. Vamos a hacer el camino.
Quiero tener tu presencia.
Con decisión y coraje.
Quiero tener tu presencia.
Sin pensar que el viaje.
Quiero tener tu presencia.
Llegue a su destino.
Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado.
No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català. Ara m'he despistat, eh?
Sí,
avui
sí.
Has sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què als nostres oients.
M'ha encantat aquesta entrada d'avui. Ha estat triomfal.
La segona part l'ha fet l'audiència.
Sí. Sí. Així
recordo que hi ha gent que la canta des de casa.
Sí.
No, gràcies a tots ells.
Per això la cantem cada dia, perquè sabem que la canteu des de casa.
Ara.
Avui la pregunta del dia és sobre la competitivitat i l'enveja, també.
Oix.
A veure,
dolent,
perquè...
Dolent, que és l'enveja.
Per què? Per què parlem avui d'això? Doncs perquè fa unes setmanes se sabia que Leo Messi, l'ex blaugrana, no està gaire a gust al vestidor del PSG. Ai.
Cosetes.
Diràs, per què? Per què? Doncs jo et porto la resposta. Per la lluita d'egos.
Val.
D'acord? Com que no sé massa de futbol, no em posaré en tots els detalls, però alerta, perquè l'ex-blaurana té clar que si hi ha baralles no és fàcil aixecar títols i està mirant ofertes de la MLS,
sí,
l'Argentina i l'Aràbia Saudita. D'acord? Per tant, encara no té clar cap on anirà, però sembla que a França potser es queda sense Messi, eh?
Aix, Déu meu.
Vull dir, patiran on acabem patint nosaltres un dia.
Sí.
Tu, Joan, com portes la competitivitat?
Bé.
Sí?
Sí. No m'agrada gaire, ser competitiu.
Et consideres competitiu?
Lo just.
Lo just i necessari.
Sí.
Doncs a mi, sincerament, doncs no és que m'hi porti massa bé, però una miqueta, sense excés, no? Com
això,
el que deia,
sí,
just
sí,
i necessari.
Justet, això, per anar...
Sí, sí, si no, doncs ens tornem molt tòxics i uns red flags, no?
Ara.
I pel que fa a la lluita d'egos, doncs no suporto...
No, gens.
Que això existeixi, ho trobo un joc de nens petits al·lucinant, val?
Val.
És a dir... Tenim un problema. L'altre dia, de fet, un amic meu em deia... El món dels adults, i atenció, que m'ho ha dit així, és igual que a l'escola o a l'institut. L'únic que els adults dissimulen millor que els nens petits,
clar,
i llavors no es veu tant, no?
Clar.
I jo, sincerament, crec que té raó. Doncs no ho entenc, perquè ens barallem per... Jo sóc millor que tu, bàsicament. Per tant, la gent del carrer, us considereu persones competitives? Escoltem-ho.
Jo em considero competitiu, amb tot. Jo crec que a tothom ens agrada guanyar sempre. I gent competitiva que només vol guanyar i només es fixa en això, jo crec que ha de ser un equilibri.
Sí, però crec que fins a un punt certament positiu. És a dir, crec que no s'ha de passar la barrera en quan el competitiu pot ser inclús dolent. I ho considero com una virtut, però crec que en excés pot ser un defecte.
Jo sí, jo me considero competitivo, sí. Desde el punto de vista personal, profesional, sí, competitivo.
No, no me considero una persona competitiva. Me gusta más trabajar lo que es en equipo y todos al común, pero considero que trabajando conjuntamente se consiguen mejores retos.
Uy, es difícil, ¿eh? M'agradaria pensar que no. Però és quan has de sobreviure en algun nivell, diguem, molt primari, no? És quan dius, vale, jo he d'estar per davant perquè hi ha situacions límit, no? Suposo, a vegades. Sí que és veritat que quan pots evitar la competició i fomentar la cooperació, doncs està bé que es pugui tirar per aquí, no?
I clar, espera, perquè els he posat la mateixa situació que Leo Messi, eh?
Clar.
Què passa si esteu enmig d'una lluita d'egos?
Ara.
Vale, els he fet imaginar una miqueta i com gestionarien aquesta situació? Escoltem-ho.
Creo que lo primero es hablarlo y considerar cuál es el objetivo. Si esa persona tiene un ego muy grande, pues sería que si trabaja en equipo y si trabaja para una empresa, todos vamos a una, porque el objetivo no es solo personal, sino es conjunto. Entonces, bueno, sería hablarlo con esa persona.
Et rebaixen una mica la teva autoestima pel fet de que es pensen que en saps menys o això. Llavors, sí que defensar-se de manera assertiva em sembla una bona idea, perquè al final t'has de fer valdre, no? No pots quedar per sota si tu consideres que no és òptim que t'hi facin estar.
Cualquier situación requiere mucho análisis, ¿vale? Paciencia. Analizar en esa situación cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos débiles y trazar una pequeña estrategia para explotar tus puntos fuertes, ¿no? Y, por supuesto, siempre afrontar cualquier situación. Lo que no se puede es esconder la cabeza como hacen las avestruces bajo tierra, ¿sabes? Hay que enfrentarse a la situación.
Yo no me dejaría trepitjar, pero al final creo que tampoco es una lluita. Si pogués evitarla, l'evitaria.
Compte, aquí.
Compte, alerta, perquè es comença a posar intensito, que dirien,
ara,
eh?
Ara.
Per altra banda, sembla que hi ha un factor clau en tot plegat, que és l'enveja.
Ara.
Tenim enveja, com ho gestionem i com si ens revisem a nosaltres mateixos, eh?
Val,
ens ho expliquen, doncs. Vinga, va, escoltem-ho.
Mi envidia intento que sea siempre sana, aunque a veces no lo es. Creo que puedo controlarlo, pero cuesta. Y si es otras personas hacia mí, pues yo creo que eso no lo puedo controlar.
La verdad, que te voy a ser sincero, ¿eh? Yo no soy envidioso en general. Alguna vez, yo que sé, de pequeñito, ¿eh? Aquello que te quitaban un juguete, o veías un juguete de algún amigo y demás, etcétera. Si no, pues lo que tendrás que hacer es tu propia autorreflexión. Pero ¿por qué hago esto? La envidia es una pena, porque a las personas la envidia les come mucho de su propia personalidad, ¿no?
Creo que todos somos diferentes, que nadie es mejor que nadie, que todo el mundo... Bueno, pues no, que todo el mundo, como digo yo, caga, ¿sabes?
Vale, no, sí, sí.
Entonces, para mí todo el mundo es igual y entonces no se me despierta esa envidia hacia otros porque valoras lo que tú sabes y si no, aprendes de los otros. Y si consideras que hay algo en algo que no es tan bueno, puedes aprenderlo. O sea, todo el mundo puede aprender.
Intento pensar en què ha passat un cop jo he expressat la meva enveja, no? Si ha estat una situació negativa, pensar i parlar amb mi mateixa i dir, no, anem a rebaixar una mica aquesta enveja i canalitzar-la d'una manera que pugui ser... O sigui, anant cap al cooperativisme...
Tothom vol treballar en equip, eh? Està molt bé, això.
Sí, hem de posar una mica d'ordre, però, sí. I com que avui la cosa va d'autorrevisar-nos i analitzar-nos, ens hem posat en contacte amb la Teresa Oller, instructora de Mindfulness per a la reducció de l'estrès a l'Instituto Es Mindfulness de Barcelona. Molt bona tarda, Teresa.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, què és el Mindfulness?
El mindfulness és una forma especial de parar atenció. I què té especial? Doncs que l'atenció està orientada al moment present i sense judici, o si ho preferiu, sense prejudicis. Sabem que aquest tipus d'atenció que tenim totes les persones la podem desenvolupar de forma deliberada, diguem-ne, fent algun tipus d'exercicis mentals, com per exemple la meditació.
Teresa, com ens pot ajudar el mindfulness doncs, en situacions com aquestes?
Fixeu-vos que quan parlem de competitivitat, no? O de l'enveja, parteix d'una idea que és la comparació, no? El sí. Judici. És a dir, jo el que faig és comparar-me o comparar el que tinc o el que no tinc amb el dels altres i això em porta a tenir una certa reacció, no? Si no ho tinc, ho desitjaré, no? O si no m'agrada, ho rebutjaré, no? En el cas de l'enveja, doncs és desitjar el que tenen els altres. Aleshores, el mindfulness com ens pot ajudar? Doncs com tu molt bé deies, no? Si jo poso la mirada cap a dintre i m'entreno a adonar-me'n d'aquests judicis que emeto i que ho fem tots d'una forma natural i que, a més, ens serveix per funcionar d'una forma ràpida i operativa, no? Si m'entreno això, me'n puc adonar d'en quins moments això doncs m'està, per exemple, portar-me a comportar-me d'una forma que no és adequada, no? Amb les persones que estan al meu voltant o amb mi mateix, forçant-me, per exemple, doncs a treballar més o a aconseguir coses que potser hi ha un punt en què ja no són saludables.
Teresa, la competitivitat pot ser alguna cosa bona, també?
Sens dubte. És el que ens dona l'impuls, no?, per poder tirar endavant, canviar, fer coses diferents. En el cas de l'esport, doncs és evident, no? La competitivitat és el que et permet sortir en un camp de futbol o en una cursa i intentar guanyar i tirar endavant. Però això ho podem portar a altres àmbits, a la vida professional, per exemple, no? Intentar fer una feina ben feta. Hi ha un punt de competitivitat, de superar-te, de tirar endavant, no? Quan això es pot convertir, diguem-ne, en el contrari? Doncs jo diria una cosa molt senzilla, no? I és valorar en quin moment deixa de ser bo per mi o bo pels altres, no? O si voleu donar-li la volta, podem ser competitius fins al punt en què això segueix sent bo per mi i bo pels altres.
Teresa, l'ego ens pot? És a dir, l'ego ens condiciona la manera de fer?
A veure, aquest és un tema interessant, perquè el que passa, o com podem reconèixer l'ego, no? En la vida quotidiana, doncs amb com m'identifico jo amb les coses que tinc o que vull o que sóc, no? Per exemple, si jo vull tenir, jo faig el comentari, no?, de no m'agraden gens els BMWs, no?, perquè són molt pijos, són molt cars, no?, I el deixo anar així, aquest comentari, sí. I tu tens un BMW. Val? Si tu no el tens, et quedaràs igual, segurament. Però si el tens, ostres, això ja em molesta.
Clar, t'afectarà.
Perquè és una cosa que és meva, no? Aleshores, aquí és on podem reconèixer l'ego, no? Quan són coses que ens toquen. I això té molt a veure amb, a vegades amb experiències, amb condicionaments, no?, que em fan, justament, i torno una mica al principi, jutjar o percebre les coses d'una forma determinada. Aleshores, si jo m'entreno a separar, una cosa són els fets, no?,
sí,
i una altra cosa és la interpretació que jo faig d'aquests fets.
Clar.
No? Perquè és la interpretació el que em portarà a desitjar, en un cas, no?, o a rebutjar, o a reaccionar d'una forma determinada. Val?
Doncs Teresa Uller, instructora de Mindfulness per a la reducció de l'estrès a l'Institut OES Mindfulness de Barcelona, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat, que vagi molt bé, i fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, i bona tarda.
5 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida encetem aquest primer Maro Muntanya sobre eleccions municipals. Va, fins ara.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. A la Caravana, Maro Muntanya.
Vinga, va, 3:45 de la tarda. Com sabeu, el proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i, per tant, també a la capital del país, Barcelona, li toca escollir alcalde o alcaldessa. És per això que des del Maro Muntanya començarem a abordar algunes de les qüestions que han estat rellevants els darrers anys per la ciutat, per tal de saber quina és la postura de les diferents candidatures sobre la mobilitat, l'habitatge, el turisme, la neteja, que són les qüestions que més preocupen els barcelonins, segons el darrer baròmetre del mateix Ajuntament de Barcelona. I la principal de les qüestions, Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat de i per als seus ciutadans? Doncs bé, per començar a parlar de totes aquestes qüestions, avui han pujat a la caravana Joan Rodríguez, regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Junts per Catalunya. Joan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I Jordi Castellana, regidor d'Esquerra Republicana també de l'Ajuntament de Barcelona. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Amb qui abordarem, amb tots ells, un dels temes capdals de la ciutat, ara que encara segueix a la ciutat comtal un gran aparador internacional com és el Mobile World Congress, el turisme. Aviam, primera pregunta que us faig, eh? Barcelona ha de ser una ciutat abocada al turisme? És a dir, ha de ser el turisme el principal motor econòmic d'una capitalitat com Barcelona? Joan.
Barcelona és una ciutat turística i tancar els ulls d'aquesta realitat o negar-la, doncs creiem que no és el més oportú. Ho és, ho ha de seguir sent, i aquí el que és important és no practicar la turismofòbia o, com deia, tancar els ulls d'aquesta realitat, sinó al revés. Partint d'aquesta realitat que constatem, doncs intentar ordenar-la, intentar fer que ens vingui el turisme que vulguem que vingui a la nostra ciutat. I això passa, nosaltres ho hem dit repetidament aquest mandat, per liderar el discurs. És a dir, si tu no et fas la promoció turística, te la faran uns altres i et vindrà un determinat perfil de gent. Tu has de ser capaç, doncs, de ser tractor de turisme cultural, de turisme de grans esdeveniments tipus el Mobile, de turismes d'esdeveniments esportius, etc. No?
Després hi entrarem, eh? Quin tipus de turisme volem com a ciutat, Jordi?
Em sembla rellevant la paraula que deies, el formular la pregunta, abocat. Abocat al turisme, no. No, perquè Barcelona té prou potència com a capital del país, però com a capital mediterrània i gran ciutat europea, com per tenir un model econòmic molt diversificat. Aquests dies estem vivint el Mobile World Congress, que és un aparador d'una realitat d'aquesta ciutat que és, i que fa anys que hi és, que és tot l'àmbit tecnològic, en què també són punters a nivell mundial. Per tant, abocats al turisme? Segur que no, però és evident que el turisme és un sector econòmic rellevant d'aquesta ciutat i també és evident que en certes parts d'aquesta ciutat el turisme genera uns impactes que ara mateix impedeixen als veïns i veïnes fer la seva vida normal. I si ens fiquem, per exemple, en el cas de Ciutat Vella, en què fins i tot doncs, està provocant, juntament amb altres factors, certa expulsió de veïns. Per tant, aquí el que cal és que l'Ajuntament exerceixi el seu paper de lideratge al fer una política turística clara que permeti maximitzar els elements positius d'impacte econòmic que té el turisme a la ciutat, però abordar tots aquells reptes com aquest, com els sous que es paguen en el sector turístic, etc, i que són molts i importants i que són negatius i que hem de garantir doncs, que siguin el mínim possibles.
Jordi, ara ens deies tu, abocada al turisme no, el turisme sí, però abocada al turisme no. Com es regula el turisme massiu?
El turisme massiu es regula de moltes maneres, és a dir, hi ha eines regulatòries, hi ha eines de política acció directa i vull ficar un exemple que va passar en aquesta ciutat perquè em sembla que és molt il·lustratiu i que tothom ho pot visualitzar. Als anys 80, Ciutat Vella i el Raval especialment doncs, vivia una situació molt complicada, molt dura, amb un perfil doncs, de barri en què, de fet, que expulsava els propis veïns, com estem veient ara, i ara estem tornant a caure en aquest sentit. I des d'una perspectiva diferent, però què es va fer? Es va fer acció pública directa, es va fer, per tant, comprant, rehabilitant, fomentant que veïns anessin a viure en aquesta part de la ciutat, per tant, acció directa, política turística. Abans ho deia el Joan, i en això crec que és important. Com ens expliquem al món? Ho hem d'explicar des d'un punt de vista públic. La política turística és una política pública, i això em sembla que ha de ser molt clar. Parlada amb els agents, d'acord amb els agents, consensuada, parlada, dialogada, però és una política pública. I, per últim, hi ha elements de regulació. En aquest sentit, dos exemples, el PEUAT, el Pla d'Allotjaments Turístics, doncs, que genera cert esponjament del turisme a la ciutat, i un exemple que Esquerra Republicana hem ficat molt èmfasi en aquest mandat, que és el recàrrec a l'impost turístic. Un recàrrec de l'impost turístic municipal barceloní que ens fica a un impost turístic a l'alçada de països europeus, que el paga el turista i que el que servirà doncs, és perquè aquest any que ve, per exemple, doncs, l'Ajuntament de Barcelona, aquest any que ve, ja de fet ja un parell de mesos que hi som, tingui més de 100 milions d'euros doncs, per poder també fer polítiques per mitigar els efectes negatius que, com tota activitat econòmica, també té associat al turisme.
Joan, com ho regulem, això?
Bé, jo crec que en Jordi ja ha fet una referència bastant clara a tot el marc regulatori que tenim. Aquí a la ciutat tenim el PEUAT. Nosaltres, és veritat que el PEUAT del 2017 vam advertir que tenia alguns problemes que després el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ratificar. En el sentit aquest, de buscar turisme de qualitat, doncs el fet de que vinculés la rehabilitació d'establiments turístics a la pèrdua d'habitacions acaba fent doncs, que no es rehabilitessin, etc. Però, en tot cas, tenim eines per regular a la ciutat, l'avinguda de turismes. Tenim eines, com deia abans, per, això no és ben bé regular, però sí per incentivar un tipus o un altre de turisme i tenim eines també a nivell de fiscalitat, com deia també el Jordi, el tema de la taxa turística, que es va impulsar des de la Generalitat, però que des de l'inici es va acordar que fos Barcelona qui recaptés qui disposés dels diners que es recaptessin, i és veritat que hi ha elements en els que tots estem d'acord, i un potser tots no, però en aquest sí que hi va haver un ampli consens, no?, entre Esquerra, Junts, els Comuns, etc, de demanar aquest recàrrec l'any 2019 i que es va aprovar i que després, és veritat que va venir la pandèmia. Jo crec que la pandèmia, ara que parlem de tot això, tampoc l'hem d'oblidar en aquest sentit. I una mica amb el que deia al principi, ja hem vist també el que és una ciutat tancada i una ciutat sense turisme i, per tant, com deia a l'inici i com deia el Jordi, abocats no, però hem de ser conscients de la importància que té avui en dia per la ciutat i per molts sectors de la ciutat que viuen, ja no tan directament, però sinó també d'una manera indirecta, de tot el que va vinculat al turisme. No?
Tots dos en parlàveu del PEUAT. Joan, s'ha de portar més enllà de les pròpies limitacions el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics de Barcelona?
Més enllà de les pròpies limitacions. S'ha de portar allà on decidim que el volem portar, però el que està clar és que s'ha de complir amb certs requisits, com el no generar indefensió, és a dir, jurídica, inseguretat jurídica, que es diu, les normes han d'estar clares. Després pots estar més a favor o més en contra, perquè al final un pacte és un pacte, un text el fa el govern, alguns hi podem estar més a favor d'algunes coses, altres no tant, però el que han de ser les normes han de ser clares, i en aquest sentit, doncs, i respectuoses amb tot l'ordenament jurídic que ja existeix.
T'ho pregunto diferent, Joan. S'ha d'ampliar aquest tipus de regulació? Poden haver més pisos turístics, per exemple? Hi han d'haver més hotels?
El PEUAT sempre es pot revisar. De fet, ja ha viscut una revisió, fruit, com deia, que el 19, el Tribunal Superior de Justícia va declarar doncs, que era nul en alguns aspectes. Hi ha d'haver més hotels? Hi poden haver més hotels. Han d'estar al centre de la ciutat? O, doncs, segurament aquí estem d'acord, crec que estarem d'acord que no. Però poden estar... Hi ha algun problema amb que s'obri un hotel a Horta-Guinardó o en alguna zona, diguéssim, del 22 arroba? L'actual revisor del PEUAT... Ja no permet que en la zona nord del 22 arroba doncs es pugui fer un hotel. Nosaltres, per exemple, consideràvem que això no era un problema en aquest moment. Que ho pugui arribar a ser, bueno, hi ha els mecanismes de revisió.
Jordi.
Jo crec que hi ha dos elements que van més enllà d'estrictament on estigui ubicat un hotel. Hi ha, per una banda, un concepte que per nosaltres és molt rellevant, que és el de càrrega turística, perquè el ben estudiat de la càrrega turística permet veure quins topalls de turisme pot absorbir d'una forma correcta una zona, en aquest cas parlem de ciutat, és igual, o de país, és igual, de l'àmbit geogràfic que vulguem, però ara que parlem de la ciutat, doncs de Barcelona, i com aquesta càrrega turística, potser en una altra part de la ciutat, encara té marge per créixer i, per tant, pot ser una oportunitat. És a dir, el que en unes parts de la ciutat és negatiu, en altres parts de la ciutat pot ser una oportunitat. I, per tant, jo crec que en aquest sentit el PEUAT, de fet, el que fa és marca un dibuix en aquest sentit, no? D'un topall d'habitacions turístiques a la ciutat, però amb aquest degradat, amb les zones més concentrades en places, doncs no pot haver-hi creixement, i sí que permet cert creixement limitat en altres zones de la ciutat. Però
hauríem d'incloure, Jordi, perdona, eh? Sí. Hauríem d'incloure-hi també l'àrea metropolitana, ara que parlàveu d'ampliar.
Això és un debat que també implica els altres municipis, però a mi em sembla molt positiu i que valorem, que estudiem i que impulsem, és a dir, que actuem, no només que estudiem, sinó que impulsem aquestes eines a tota l'àrea metropolitana i a tot el país, perquè, de fet, hi ha exemples de municipis, i permeteu-me un exemple concret, com és el de Lloret, una destinació que els darrers anys ha fet un esforç molt gran per canviar el mapa turístic. I, per exemple, a Lloret van fer un pla urbanístic que el que fomenta és que petits hotels d'una estrella, de dues estrelles, que porten doncs, el turisme també que porten, doncs siguin hotels diferents i passin a ser hotels de 4 o 5 estrelles amb un impacte diferent, tant econòmic com de turista. Per tant, aquestes són les mesures. I quan parlem de congestió, també hi ha dos elements que per mi també són molt importants i que l'aspecte de gestió és especialment rellevant, que són creuers i la mobilitat associada al turisme. Per tant, més enllà d'on hi hagi l'allotjament, que és un debat superimportant, aquests dos són molt importants. I per acabar, i perdoneu que em sembla que m'estic allargant una mica, respecte a l'allotjament hi ha una qüestió que nosaltres sí que creiem que no pot anar més enllà de la ciutat, que són els habitatges d'ús turístic i els apartaments turístics. L'habitatge ha de ser per ús habitatge, tenint en compte la situació doncs, de manca d'oferta que tenim a la ciutat d'habitatge, tant públic com privat, eh? Però perquè si no el que està passant és que sabem tots, i a més em sembla que els tres que estem aquí més o menys som d'una generació potser més o menys similar, el que costa poder pagar un lloguer o poder adquirir un habitatge en aquesta ciutat.
Et traspasso la pregunta, Joan. Ho hem d'ampliar, l'àrea metropolitana?
Jo crec que és una pregunta molt pertinent, perquè quan tu... És a dir, on és el punt feble del PEUAT? Doncs és justament aquí on dius tu. Al final, un turista, un americà, etc., si li dones un mapa de l'àrea metropolitana i veu un hotel a l'Hospitalet, ell està venint, en el seu cap està venint a Barcelona. I això fa doncs, que el nostre PEUAT, efectes del que deia el Jordi de la càrrega turística, no és veritat que tinguem menys turistes a Barcelona, i ho estem veient aquests dies. Uh-huh. I a més fa doncs, que no estiguem cobrant la taxa turística, perquè segurament no estan allotjats a la ciutat, sinó que estan en un altre municipi. I a més fa que sovint, abans citava en Jordi l'exemple de Lloret, i és un exemple positiu, però hi ha altres llocs on no passa això que diem a Lloret. I això vol dir que tenim els turistes, no estan aquí a Barcelona, estan en un altre municipi i et venen a passar el dia amb un autocar i un entrepà. I això va en contra del turisme que crec que necessita aquesta ciutat. I, per tant, tot és molt polidièdric i tot té els seus pros i els seus contres. Però nosaltres creiem que el PEUAT no va en la línia precisament d'ajudar a determinar un model turístic propi i a determinar que, i ajudar a que els beneficis del turisme sigui via taxa turística principalment, i si s'ha de tornar a posar un recàrrec, si s'ha de, pues, el tornem a posar i recaptem més diners, o sigui altres vies, no els tinguem, i en canvi tampoc acaba de garantir del tot que no tinguem les externalitats negatives, perquè el turista et ve igual, encara que hagi de venir de Sitges o de, ja no dic d'Hospitalet, no cal dir, o de Cornellà.
Us havia promès que parlaríem del model de turisme, el que ha d'aspirar aquesta ciutat. Hem d'aspirar un tipus de turisme que equilibri el turisme d'oci amb el turisme de congressos, com el del Mobile World Congress? És a dir, quin tipus de turisme li convé a la ciutat, Joan?
Home, ens convé un turisme que gasti, i això vol dir un turisme d'un cert nivell adquisitiu, i a partir d'aquí ja ens convé un cert... I un turist, per mi, que gasti i que no molesti. En el sentit que no generi... doncs, bueno, que no sigui un turista de botellón. I ja sé que no està ben dit en català, botellón, però... Que no sigui un turista de botellón. I això, jo crec que tots podem identificar ràpidament una sèrie d'elements. Doncs turisme de congressos, turisme vinculat a tota la potència cultural que té aquesta ciutat, que és molt gran. Turisme dedicat a esdeveniment esportiu. És important també descentralitzar el turisme. Barcelona no és només el Passeig de Gràcia, no és només la Sagrada Família. Hi ha llocs de molt interès en tots 10 districtes de la ciutat. I, per tant, bueno, és això, buscar un turisme que deixi recursos a la ciutat, maximitzant-ho, és a dir, com menys turistes vinguin i més gastin, doncs millor, i menys molestin.
Jordi.
El turisme congressos és interessant, pel que dèiem, i el Joan crec que ho ha explicat bé, però crec que els congressos el que els hem de demanar com a ciutat és alguna cosa més. És a dir, què deixen a la ciutat més enllà dels dies en què estan aquí? No? I crec que el Mobile és un bon exemple, perquè sí. La Fundació Mobile World Capital, doncs, certament el llegat a la ciutat crec que es percep, tot i que hi ha molt camí per recórrer en aquest sentit. I el turisme d'oci també hi serà. Per nosaltres el problema principal és la concentració en certes zones de la ciutat, i això implica elements de gestió. Tenim elements de tecnologia, tenim elements de limitació de grups de visites, diguéssim, amb guies turístics. Tenim, no sé, els creuers, doncs probablement no podem permetre que vinguin 5 creuers el mateix dia a Barcelona, perquè col·lapsen un territori molt concret que és Ciutat Vella. Però aquí hi ha elements de gestió i hi ha una situació que crec que partim d'avantatge, que és que som líders a nivell mundial en turisme. Per tant, el fet de ser líders, i en creuers encara més, i en congressos també, ens obliga, no només ens permet, sinó que ens obliga a exercir aquest lideratge en pro dels veïns i veïnes d'aquesta ciutat. Perquè a vegades el debat sembla que es plantegi en Barcelona ser una ciutat per treballar-hi, sí, però és que si no s'hi pot viure, tampoc serveix de massa només poder-hi treballar.
Ara en parlàveu del port, i ho fèieu tots dos, i jo estava pensant, sí, al port, però si vol construir una nova pista a l'aeroport del Prat, això vol dir més turisme encara.
Depèn de com ho enfoquem. És a dir, el debat de l'aeroport és molt...
No sé, fotut amb un jardí maco, eh?
És molt... No, però, és a dir, el que necessitem és un aeroport que ens connecti amb la zona que econòmicament és el present i serà el futur econòmic a nivell mundial, que és l'est asiàtic, que és el Pacífic, tant est asiàtic com oest de la banda americana. I això no vol dir més turistes. Això vol dir senzillament canviar el perfil de la persona que ve, i segurament amb un valor afegit més elevat. I l'error, jo crec que s'ha comès els darrers anys i que ENA ha fomentat, és omplir l'aeroport del Prat de low cost. Fa anys, jo crec que tots segur que havíem agafat un autobús per anar a agafar un Ryanair a Girona. Sí. I ara Ryanair la tenim a l'aeroport del Prat, ocupant espai, amb una activitat, doncs, que el valor afegit que genera és tendint a poc, diguéssim, per dir-ho d'aquesta manera. I, per tant, aquí el repte no és més, és a on enfoquem l'aeroport. Per què ha de servir l'aeroport? Ens ha de servir per connectar amb aquesta zona del món, que és la que en un futur, doncs, serà més rellevant i més important.
Joan.
La mare dels ous del tema de l'aeroport, jo crec que en la línia del que deia el Jordi, és la gestió de l'aeroport. És a dir, la incapacitat que tenim des de Catalunya per decidir què volem fer amb l'aeroport del Prat. Llavors aquí, per nosaltres sempre ho hem reivindicat, que la gestió del Prat ha d'estar en mans nostres, diguéssim, I és l'única manera que tindrem de garantir, doncs, que potser amb l'aeroport tal com està, eventualment li podem donar una orientació, o si, i si s'ha d'ampliar, podrem decidir com s'amplia, de quina manera. El que no és de rebut és que vingui el senyor Maurici Lucena i digui, miri, o ho fem així o no li dono els 1.400 milions d'euros que necessita el Prat, quan aquests 1.400 milions d'euros surten del compte d'explotació del propi Prat. I, per tant, podem perdre'ns, o no perdre'ns, és un debat interessant, sobre l'ampliació, de quina manera, com i quan, etc. Però mentre no tinguem la gestió de l'aeroport, és un debat molt enverinat, un jardí, com deies tu, perquè al final no podem decidir, en realitat, com gestionem el que ja tenim i com ho ampliem.
Abans en Jordi ens parlava d'Àsia com a futur capdalt. Turisme de Barcelona ha iniciat ja la primera acció de promoció presencial a la Xina després de la fi de la política de Covid-0, amb un viatge a Hong Kong i a Shenzhen, que inclou diferents trobades amb els principals interlocutors turístics i econòmics de la zona. L'Ajuntament de Barcelona s'hi ha sumat per enfortir aquestes relacions institucionals, empresarials i d'innovació amb la Xina. Es pretén així estimular també l'aterratge d'empreses xineses a Barcelona i la connectivitat aèria, que és el que ens deia en Jordi. Però jo us pregunto, el turisme del futur passa sí o sí per potències com la Xina, per exemple?
El turisme del futur és una bona pregunta. En part sí, però no exclusivament. Aquí hem notat una cosa com a ciutat i com a país, que és la davallada, diguéssim, fins a zero del turisme rus, i per tant aquí hi ha altres públics que s'han interessat pel nostre país. Jo crec que aquí hi ha dues qüestions que són molt importants. Primer, ha d'haver-hi públics objectius. La política de promoció turística ha de ser segmentada per exactament atraure aquell tipus de turista que volem. Però, a més, el que Barcelona és un... I abans ho insinuava, però crec que no ho he dit explícitament. El que Barcelona és un problema, en altres àmbits del país pot ser una oportunitat. Per tant, hem de millorar d'una forma molt gran el paper de Barcelona com a capital del país i la seva relació també amb la Generalitat en aquest àmbit per fer política turística compartida.
Joan.
El turisme, tu deies, passa per les grans potències, i torno al que deia a l'inici, passa per on vulguem nosaltres que passi. És a dir, hem de decidir per on vulguem que passi el turisme a la ciutat. I llavors, des del nostre punt de vista, que es faci una missió a la Xina, doncs jo ho veig positiu. Nosaltres hem sigut crítics en alguna ocasió amb l'alcaldessa perquè hem trobat a faltar que lideri aquesta mena de... que lideri ella com a alcaldessa de la ciutat, aquesta mena de sortides a l'exterior, acompanyada d'empreses catalanes, buscant inversió estrangera, etc. Per tant, si des de Turisme de Barcelona s'opta per explorar aquest mercat, doncs fan bé d'anar-hi i d'explorar-lo. Passa necessàriament per aquest? No. Pot passar per allà on decidim nosaltres que volem anar a captar aquest mercat. Uh-huh. I etc.
Ens queden dos minutets, però jo deia abans que una de les preguntes capdals, no només al debat d'avui, de tots els debats que anirem fent, serà si Barcelona s'allunya o s'aproxima a ser una ciutat de i per als seus ciutadans. Per tant, jo crec que una pregunta molt pertinent ara mateix és si cal repensar un tipus d'oci i de turisme interior per als mateixos barcelonins.
Totalment. És a dir, no pot ser que amb la xarxa de museus que tenim alguna cosa estem fent malament si el principal usuari de la xarxa de museus tan potent que tenim en aquesta ciutat és el turisme. Això vol dir que alguna cosa estem fent malament. I, per tant, em sembla que la resposta a la pregunta és clara, i és sí.
Joan.
Cal repensar-ho i cal, sobretot, des del nostre punt de vista, fer complir les ordenances. És a dir, hi ha un tema en aquesta ciutat que està en auge i que és una preocupació cada vegada més gran dels nostres veïns i veïnes, que és el tema del soroll al carrer. I això sovint no és culpa dels turistes. A vegades sí, però moltes vegades som els propis barcelonins que estem fent més soroll, etc. Vol dir que el que cal també és... Més enllà de repensar el model, sempre s'ha de fer, sempre s'ha de repensar i sempre s'ha d'actualitzar i avaluar què funciona, cap on ens convé anar-se. Però un cop fet aquesta avaluació, allò que es detecta que no funciona s'ha de corregir. I nosaltres el que trobem en aquest moment a faltar, doncs, és el compliment de les ordenances de civisme.
Joan Rodríguez, regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Junts per Catalunya. Jordi Castellana, regidor de l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana. Moltíssimes gràcies a tots dos per participar en aquest debat d'avui. Que vagi molt bé.
Gràcies. Vosaltres, gràcies.